Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Seguim amb temperatures absolutament hivernals, el cel pràcticament serè i algunes boires matinals a aquesta hora. Neus, un grau positiu. Continuem amb aquest mateix valor al centre de la ciutat d'Olot.
Sí, avui ens devem amb un grau a Olot, a un grau a Sant Feliu de Pallerols i a Castellfollit de la Roca, 1-0 a Mieres i a la Vall d'en Bas, en tenen 0 a Ripoll, a Vic i a Girona, 2 de positius a Santa Pau, Anglès i a Vall de Núria. Aquesta hora es lleven amb 5 graus a Banyoles, 7 a Figueres i 3 de negatius a Das.
A punt el temps amb en Dani Ramírez.
Avui, respecte a ahir, tindrem més sol. Ahir es van enteranyinar el cel, núvols alts i mitjans, a la tarda més gruixuts, però bé, el front no va deixar cap mena de pluja ni de nevada. Temperatura mínima que va arribar als 2 graus a Olot, amb una màxima de 16. Doncs avui la mínima un pèl més baixa, baixa la temperatura, i de dia també quedaria més curta a tot l'interior, al voltant de 12, 13, 14 graus a la costa, fregant els 15 graus. Tramuntana moderada forta al nord de l'Empordà, vent de nord-nord-oest. Avui, però, més aviat s'imposarà el sol, se'n va la nuvolositat d'ahir, i tindrem només a la tarda núvols prims. Al matí potser algun núvol baix cap a la costa Brava Sud i també algun primer banc de boira cap a la comarca d'Osona, sud del Ripollès. Bé, cap canvi per divendres, dia de sol, algun núvol prim aïllat, alguna boira, temperatura freda matinada, tornarà glaçat tot l'interior, fins al prelitoral de 0 a 3 o 4 sota 0, però de dia la temperatura no canviarà, màximes novament de 12 a 15 graus. Dissabte tampoc canvia gaire la cosa, potser puja una mica la temperatura, i podria ser que diumenge tinguéssim ja algun xàfec, comenci a refrescar, i alguna pluja, sobretot cap a la Costa Brava, cap a l'àrea de la Selva i Baix Empordà. Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum
dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Titulars de la jornada, els centres educatius de la Garrotxa han començat a incorporar els nous docents que ajudaran a reforçar les plantilles fins a finals de curs.
Tot això arriba després de mesos de protestes d'alguns sindicats de professors contra el Departament d'Ensenyament. En general, aquestes assignacions es valoren positivament, però escoles i instituts creuen que això s'hauria d'haver fet a principis de curs per garantir una millor planificació. Ho hem parlat amb l'Institut Garrotxa i amb l'Escola Malacrida.
Va ser complicat a mig curs, ja dic, és una necessitat, perquè cada vegada fem més coses des dels centres i si es volen fer bé els projectes, doncs cal, a part de fer classes, doncs tenir hores per preparar les classes, per poder gestionar tots els projectes que estem fent, vale? Però a mig curs sí que ha estat complicat.
Ha estat fer un nyap per part de departament que l'assignació és molt benvinguda de cares a recuperar un dret que ja teníem establert antigament, i que amb totes les retallades econòmiques que hi va haver ens ho van treure. Ha fet que la planificació no pugui ser més idònia, perquè si ja ho haguéssim pogut preveure des del mes de setembre, els horaris, tots els centres els hauríem muntat de maneres diferents.
Són paraules d'en Jordi Antiga, que és el director de l'Institut a la Garrotxa, i d'en Jordi Ferrarons, que és el director de l'Escola Malagrida. Dos perfils diferents de centre que escoltarem ara mateix, o potser tres, perquè la manca de finançament i els endarreriments del Departament d'Educació estan complicant la situació econòmica de les escoles concertades.
Per escoles petites i cooperatives com el Petit Plançó, aquesta situació suposa un esforç econòmic important, sobretot tenint en compte que el projecte educatiu inclou sortides i activitats curriculars. Reclamen ajudes al Departament d'Educació i que aquestes arribin a temps.
Escoltem a la Pilar Canyada, és membre i mestra de l'equip de relacions externes de l'escola del Petit Plançó.
Les escoles concertades ens ha costat moltíssim aconseguir finançament addicional i, a part de costar i haver-ho de reclamar en diverses ocasions, un cop el temps no ha arribat en el moment que havia d'arribar, per tant vol dir que l'escola ha hagut de sufragar amb les despeses d'aquestes famílies més vulnerables.
Avui l'educació marca el pols de l'actualitat aquí a l'antena dels 5 minuts més. El dia, però, té altres continguts. Són aquests. Parlarem de medi ambient perquè el bicicarril de l'Avinguda de les Tries estarà totalment acabat d'aquí a 3 setmanes com a màxim.
Es tracta d'un tram de poc més d'un quilòmetre que uneix la rotonda de la Rodona i l'Avinguda Pere Badosa, on hi ha les instal·lacions del Club Natació Olot. L'obra ha suposat una inversió de 200.000 euros.
Escoltem el regidor de Mobilitat, Agustí Arbós.
Una de les demandes que creiem que era important de satisfer el tema de no perdre cap aparcament, i de fet aquest bicicarril respecte a tota la línia d'aparcament simplement es mou del carril on ara passa el carril bici, que antigament hi havia els aparcaments. Aquests aparcaments passen al carril que abans era de baixada, i el carril central, que era un carril inhàbil per la circulació, ha passat a ser un carril de circulació que diríem que va de la direcció de la Rodona cap a la piscina.
Això a Olot, a les preses comencen les obres al carrer Murrià 10 anys després del previst. 10 anys després del previst. Es tracta d'uns treballs que no van sortir a concurs, tot i estar inclosos dins el Pla Únic d'Obres i Serveis del 2012. Es tracta d'un dels carrers més cèntrics del poble i els treballs d'urbanització són necessaris per adaptar-lo a les noves construccions d'habitatges que s'han fet en els últims anys. L'Ajuntament finançarà prop del 75% del cost total de les millores de canalització i l'enllumenat. L'alcalde, Pere Vila, ja adverteix als veïns que les obres provocaran molèsties.
És una obra d'aquelles que, pensant amb els veïns i pensant amb el propi Ajuntament, ens agradaria anar-nos a dormir un dia, tancar els ulls i sortir l'endemà i trobar l'obra feta, perquè és una obra que, evidentment, causarà perjudicis o molèsties durant bastants mesos al veïnatge.
De tornada a Olot, el Nadal a l'Espai Cràter ha estat tot un èxit. Durant aquesta època s'han programat un munt d'activitats sobre la vulcanologia i la ciència que han tingut una gran rebuda a la ciutat.
Les previsions pel 2023 són molt bones i l'objectiu és créixer per superar les 50.000 visites d'aquest últim any.
El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és l'Estanis Vaireda.
I també amb unes perspectives molt bones. Tenim ja tots els mesos de els que venen amb tota l'oferta educativa plena al 100%, amb visites majoritàriament d'arreu del país, d'escoles que venen. A nivell de ciutat també és un recurs molt utilitzat, som el recurs educatiu que més demana les escoles de la ciutat.
Neus, ara que hem començat l'any, quins són els teus principals propòsits?
Anar al gimnàs, ja sé que vas per aquí. No seria un d'ells, perquè després no s'acaba complint.
Bé, jo segurament entraria en aquest bloc de gent que comença amb molts propòsits i a mesura que avança l'any es desinfla, però d'entrada, l'arribada de l'any nou pinta bé pels gimnasos de la Garrotxa, que tornen a experimentar un boom de nous abonats en aquest inici del 2023. Després de 2 anys, on el mes de gener gairebé no ha existit per culpa de la pandèmia, els centres esportius s'han mostrat sorpresos per la quantitat de gent que hi ha tornat a acudir, per exemple, al Top Team.
Com sempre, el gener és un bon mes, la gent propòsits d'any nou, deixar de fumar, fer esport, menjar millor, i bueno, doncs sempre s'experimenta un boom que ja va a menys, està clar, sempre, però bueno, nosaltres celebrem que sigui anar al gimnàs o menjar més bé o anar a caminar, el que sigui. Crec que un propòsit d'una vida saludable doncs és molt bo per tothom en general.
I davant l'overbooking que experimenten alguns gimnasos en aquesta època de l'any, des de la direcció demanen que la gent vagi a hores diverses, és a dir, anar al gimnàs segons quina hora pot suposar un autèntic entrebanc per no gaudir de l'activitat com s'espera. Per aquest motiu, des dels centres de la Garrotxa afirmen que és millor diversificar el temps pel benefici del gimnàs, però sobretot pel de l'esportista. I parlant d'esports, l'Hoquei Olot s'estrena aquest 2023 amb ganes de mantenir-se a l'Hoquei Lliga Plata.
Els olotins visiten la pista del Barça Atlètic aquest diumenge a les 12 del migdia. Jordi García espera començar amb bon peu l'any nou i que les lesions respectin l'equip. Després de gairebé un mes sense competir, l'Hoquei Olot arriba amb tots els efectius disponibles per aquest cap de setmana.
El tècnic de l'equip, Jordi García, explica quines són les perspectives del retorn.
Portem ja 3 setmanetes sense competir, més o menys, i bueno, ha anat bé, jo crec que ha anat bé, més que res també per recuperar una mica els lesionats, els tocats que teníem al final de l'any.
El Barça Atlètic Hoquei Olot es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia al pavelló del Llars Mundet. El partit es podrà seguir en directe des de mitja hora abans a l'antena de Ràdio Olot amb l'Anna Prat i en Roger Isern.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia. Des de la Policia Municipal d'Olot informem que hi ha els següents talls de carrer. El Parc Antoni Soler, amb carrer Montcarmel, de 3 a 5 de la tarda. Avinguda Vigaroques, de manera intermitent, durant el matí, en el tram horari d'11 al matí a 2 de la tarda. També hi ha ocupacions de la via pública, sense tall de carrer. Al carrer Dolors, número 9, durant tot el dia, i a l'Avinguda Reis Catòlics, número 33, amb carrer Ximenis, durant tot el dia, també. D'altra banda, hi ha diverses reserves d'estacionaments, les quals són el carrer Hospici, de 7 i mitja del matí a 3 de la tarda, el carrer Mestre Falla, número 2731, de 8 del matí a 1 de la tarda, carrer Bernat Vilà, de 7 del matí a 3 de la tarda, el carrer Castellà i Llobera, número 7, durant tot el dia, i el carrer Mas Beatriu, de 8 del matí a 7 de la tarda. Això és tot per avui. Moltes gràcies i que passeu un bon dia.
Doncs atenció, perquè a partir de la setmana que ve, gràcies Policia Municipal d'Olot, hi ha senyalitzades diverses obres de millora de l'asfalt a la zona de la carretera de la Canya.
Sí, estarem pendents i, per tant, us en informarem, perquè, evidentment, sempre que hi ha treballs, malgrat es pugui fer pas alternatiu o estar allí en moments puntuals, provoca això problemes de trànsit, com problemes de trànsit tenen a la C66 a Banyoles. Ja sabeu que han començat aquestes obres ja fa temps que duren, però han començat els talls concretament a la variant de Banyoles, en el tram entre, diguéssim, la sortida de l'enllaç de Malianta i Serinyà, i es desvien els vehicles en direcció cap a Olot per l'antiga comarcal 150, i això provoca problemes de trànsit en una via que ja de per si sempre en té molt de trànsit, sobretot en hores punta. Doncs ara tingueu precaució i planifiqueu bé els viatges, perquè aquest tram està previst durant 3 mesos que tingui restriccions de trànsit.
Doncs és important saber-ho a l'hora de planificar els vostres desplaçaments. Escolteu els 5 minuts més, amb 3 minuts ens plantem a un quart.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monabé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Han servit ràpid de banda, ens han agafat amb els pixats al ventre i Peque Polo s'ha plantat sol davant de batalla, que ha sortit però no n'ha fet prou, ha arribat a fregar la pilota, a tocar-la, però l'esfèric ha acabat al fons de la xarxa. El segon del Badalona, el marca Peque, mitja hora de joc de la primera meitat i ara sí que fa pujada al partit.
I també fa molta pujada la temporada. L'Olot és a 7 punts de la permanència i no troba la manera de guanyar, però no es rendirà. Diumenge s'acaba la primera volta i la victòria ha d'arribar. Diumenge, en directe des de l'Estadi Municipal d'Olot, Unió Esportiva Olot, Associació Esportiva Prat. A 4:15 de la tarda la prèvia i a 5:15 el partit. Amb David Planella, Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perri Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Minuts més. Parlem d'educació avui. Els centres educatius de la Garrotxa han començat a incorporar els nous docents que ajudaran a reforçar les plantilles fins a final de curs. Tot això arriba després de mesos de protestes d'alguns sindicats de professors contra el Departament d'Ensenyament.
En general, aquestes assignacions es valoren positivament, però escoles i instituts creuen que això s'hauria d'haver fet a principis de curs per garantir una millor planificació. Hem parlat amb l'Institut Garrotxa i amb l'Escola Malacrida.
És una crònica d'en Gerard Puigdemont.
L'any ha començat amb un augment de les plantilles pel que fa a docents, escoles i instituts catalans. La reivindicacions d'alguns sindicats mesos enrere ha donat alguns fruits. A la Garrotxa, els centres preguntats per Ràdio Lot i Lot Televisió valoren positivament aquesta ajuda per rebaixar la pressió que tenien fins ara, tot i que coincideixen que aquesta mena de canvis mai haurien d'arribar a mig curs, quan ja s'ha fet una planificació en tots els sentits. Ho expliquen Jordi Antiga, director de l'Institut Garrotxa, i Jordi Ferrarons, director de l'Escola Malagrida.
Va ser complicat a mig curs, ja dic, és una necessitat, perquè cada vegada fem més coses des dels centres i si es volen fer bé els projectes, doncs cal, a part de fer classes, doncs tenir hores per preparar les classes, per poder gestionar tots els projectes que estem fent, vale? Però a mig curs sí que ha estat complicat.
Ha estat fer un nyap per part de departament, que l'assignació és molt benvinguda de cares a recuperar un dret que ja teníem establert antigament, i que amb totes les retallades econòmiques que hi va haver ens ho van treure. Ha fet que la planificació no pugui ser més idònia, perquè si ja ho haguéssim pogut preveure des del mes de setembre, els horaris, tots els centres els hauríem muntat de maneres diferents.
L'Institut Garrotxa compta amb gairebé 1.300 alumnes. Amb aquesta nova assignació, el centre ha guanyat 3 places i mitja a ESO i Batxillerat i 2 i mitja a Formació Professional. En total disposen de 4 nous docents i 2 que passen ara a jornada completa. Pel que fa a Malagrida, han guanyat una dotació i mitja de docents. L'escola compta amb una mica més de 400 alumnes i una trentena de docents.
Hem intentat poder-ho adaptar en franges que aquests docents ja estaven fent suports en altres grups, poder-los alliberar d'aquestes hores perquè poguessin realitzar les seves franges de treball personal, que és pel que estava pensada aquesta reassignació horària que ens ha fet el departament.
Llavors la resposta de tot o de la majoria de personal d'aquí al centre ha estat fantàstica i bueno, hem vist clar que ara no tenia massa sentit que si feien una assignatura de 3 hores doncs deixessin de fer una hora d'aquestes 3 i la fes un altre professor que arribava ara, sinó que el que és lògic és que aquesta persona doncs entri a l'aula com un suport que pugui fer una atenció més individualitzada en algunes horetes.
Pas endavant pel món educatiu amb aquestes mesures, tot i que els centres educatius segueixen reclamant ràtios més baixes i poder donar una atenció encara més individualitzada a les necessitats de cada alumne i de cada escola o institut, així com millores d'espai. Sobre les vagues del 25 i 26 de gener, aquests dos centres de la comarca no s'han pronunciat encara i volen esperar a veure com avança el tema en els propers dies.
Gràcies, Gerard. La manca de finançament i els endarreriments del Departament d'Educació compliquen la situació econòmica de les escoles concertades. Per escoles petites i cooperatives com el Petit Plançó, aquesta situació suposa un esforç econòmic important, sobretot tenint en compte que el projecte educatiu inclou sortides i activitats curriculars. Ens reclamen ajudes al Departament d'Educació i que aquestes arribin a temps.
Les últimes dades del Departament d'Educació a Catalunya demostren que des del 2018 fins a dia d'avui han augmentat el nombre d'alumnes en situació vulnerable. Aquests infants s'inclouen en el que s'anomena NESES, necessitats específiques de suport educatiu, i la Generalitat fa una aportació econòmica als centres per finançar la seva educació. Però aquesta quantitat, que és inferior per les escoles concertades i arriba sempre amb retard, no cobreix tota la despesa i això obliga a fer un esforç econòmic als centres per poder dur a terme els seus projectes educatius. Un exemple és l'escola Petit Plançó d'Olot, una escola cooperativa d'una sola línia i amb un projecte educatiu on les sortides i les activitats fora de l'aula són curriculars i necessàries per l'aprenentatge dels alumnes. La membre i mestra de l'equip de relacions externes de l'escola Petit Plançó és Pilar Canyada.
Aposta per una pedagogia activa, una pedagogia ja nascuda als anys 70, és a dir, nosaltres ja portem tota la vida impregnats d'aquesta pedagogia activa, no?, que és surto a fora per viure al món i aprendre del món. No? Llavors nosaltres sempre hem donat prioritat, per exemple, doncs, a les sortides, que són un puntal a nivell de curricular, i això comporta una despesa.
I tant.
I és qualitat educativa, no? I més ara, cap a on anem, no?
Casos com els del Petit Plançó són presents arreu de Catalunya. Canyada remarca que aquesta situació provoca que la mateixa escola hagi de posar diners propis per fer front a aquests costos.
Les escoles concertades ens ha costat moltíssim aconseguir finançament addicional i a part de costar i haver-ho de reclamar en diverses ocasions, un cop el tens, no ha arribat en el moment que havia d'arribar, per tant, vol dir que l'escola ha hagut de sufragar amb les despeses d'aquestes famílies més vulnerables.
Escoles d'arreu de Catalunya reclamen que el Departament d'Educació es posi al dia a l'hora de subvencionar els centres per fer front a les necessitats d'alumnes en situació vulnerable. Des de la Generalitat reconeixen aquest dèficit i s'han compromès a millorar-lo.
No deixem encara l'ensenyament, un últim apunt que ens porta fins a la comarca de l'Alt Empordà, perquè una desena d'associacions de famílies d'alumnes i també associacions de mares i pares han denunciat que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà els deu 57.000 euros en concepte de beques menjador de les escoles de Borrassà, Ordis, Lledó, Avinyonet, l'Armentera, Pau, Viure, Llers, l'Escala i també el Carme Guas de Figueres. Les AFAs d'aquests centres, que gestionen de forma indirecta el servei de menjador escolar, tenen contractada una empresa per fer el servei, però asseguren que des del setembre el Consell no els abona les mensualitats i que el deute s'ha anat acumulant. L'empresa ho està suportant amb recursos propis, segons han assegurat des d'un comunicat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de mobilitat. El bicicarril de l'Avinguda de les Tries estarà totalment acabat d'aquí a 3 setmanes com a màxim.
Es tracta d'un tram de poc més d'un quilòmetre que uneix la rotonda de la Rodona i l'Avinguda Pere Badós, on hi ha les instal·lacions del Club Natació Olot. L'obra ha suposat una inversió de 200.000 euros.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
Els usuaris de bicicletes i patinets elèctrics ja tenen més d'un quilòmetre més per recórrer amb total seguretat. Les obres del carril bici de l'Avinguda de les Tries van començar fa poc més de 2 mesos i el consistori assegura que acabaran a principis de febrer, tot i que ja estan operatives. El tram de 1.046 metres uneix la rotonda de la Rodona i l'avinguda Pere Badosa.
Una de les demandes que creiem que era important de satisfer el tema de no perdre cap aparcament, i de fet aquest bicicarril respecta tota la línia d'aparcament, simplement es mou del carril on ara passa el carril bici, que antigament hi havia els aparcaments. Aquests aparcaments passen al carril que abans era de baixada, i el carril central, que era un carril inhàbil per la circulació, ha passat a ser un carril de circulació que diríem que va de la direcció de la Rodona cap a la piscina.
De fet, aquesta és una de les accions que els veïns havien demanat a través del procés participatiu Olot Pedala per començar a desenvolupar un teixit de xarxa de carrils bicis i potenciar l'ús de la bicicleta i el patinet elèctric. L'obra ha suposat una inversió de més de 200.000 euros que es pagaran en un 90% amb els fons Next Generation de la Unió Europea.
La voluntat d'anar cap a un transport més sostenible és clara. Tots els indicadors ens diuen que és una manera de moure'ns, una manera de transportar les persones que anirà més en el futur. Aquesta és una de les diferents infraestructures que s'han d'anar a fer, però no només és un tema d'infraestructures, també hi ha temes de pedagògics, temes normatius que hem d'anar adaptant, doncs com vam fer amb la normativa dels patinets elèctrics, els BMPs. En el seu moment, doncs fa 2 anys, vam aplicar una nova normativa a la ciutat per ordenar i reglamentar aquest nou element que tenim a la via pública.
A finals de la setmana que ve s'acabarà l'aglomerat pendent en punts concrets, la pintura i la senyalització, a banda del pas per la rotonda de la Rodona. D'aquí a 2 setmanes està previst que comencin els treballs de l'Avinguda de Girona, que completaran l'eix entre el centre de la ciutat i l'Avinguda Pere Badosa.
Gràcies,
Guillem.
Allà on
es troben les instal·lacions del Club Natació Olot.
Comencen les obres al carrer Murrià de les Preses, 10 anys després del previst. Es tracta d'uns treballs que no van sortir a concurs, tot i estar inclosos dins el Pla Únic d'Obres i Serveis del 2012. Es tracta d'un dels carrers més cèntrics del poble i els treballs d'urbanització són necessaris per adaptar-lo a les noves construccions d'habitatges que s'han fet en els últims anys. L'Ajuntament finançarà prop del 75% del cost total de les millores de canalització i enllumenat.
Després de més de 10 anys, les Preses pot tirar endavant una obra més que necessària al municipi, concretament al carrer Murrià, paral·lel al carrer Major i zona de pas per aquells que utilitzen les instal·lacions esportives. Es tracta d'una obra de sanejament en la qual també es prioritzarà el soterrament del cablejat elèctric. Es dona el cas que a 200 metres del carrer Murrià hi ha situat un dels dipòsits d'aigua del poble, fet que provoca que les canalitzacions també hagin d'estar en bones condicions. L'alcalde de les Preses és Pere Vila.
Bé, aquestes són unes obres molt esperades per l'Ajuntament per tal de resoldre un problema en aquest carrer degut al creixement de diferents habitatges al llarg dels anys, no? Un carrer dels principals. Estem parlant d'una obra que portem 10 anys anant-li al darrere.
Les obres del carrer Murrià de les Preses estaven pressupostades i a punt de sortir a concurs en 2012 amb un pressupost que superava els 400.000 euros. 10 anys després es podran tirar endavant, no sense les molèsties que aquest tipus de treballs provocaran als veïns durant uns quants mesos.
És una obra d'aquelles que, pensant amb els veïns i pensant amb el propi ajuntament, ens agradaria anar-nos a dormir un dia, tancar els ulls i sortir l'endemà i trobar l'obra feta, perquè és una obra que evidentment causarà perjudicis o molèsties durant bastants mesos al veïnatge.
Es preveu que els treballs al carrer Murrià de les Preses estiguin enllestits entre l'abril i el maig. L'obra la pagaran entre l'Ajuntament, la Diputació de Girona i els veïns, que assumeixen el 25% del cost. El cost total de l'obra serà d'uns 380.000 euros.
Traiem el cap ara a les comarques de Girona, no deixem encara els serveis, perquè hi ha hagut una reunió entre representants municipals de 6 poblacions de la Costa Brava Centre, la Generalitat, el Consell Comarcal i Endesa, per analitzar la situació i les mesures adoptades per evitar que aquest estiu es repeteixin els talls de llum que ja van patir aquestes zones costaneres durant els mesos de juliol i agost d'aquest any passat.
Les interrupcions van portar els alcaldes a reclamar solucions perquè en plena temporada turística provocaven grans afectacions tant a la població com als establiments de restauració i hostaleria. Endesa remarca que els talls es van produir sobretot per sobrecàrregues i argumenta que el pla trianual d'inversions per valor de 3 milions i mig d'euros a la zona està pràcticament executat.
Amazon obrirà a l'abril el nou centre que ha construït el Far d'Empordà, a l'Alt Empordà, que serà robotitzat i generarà més de 1.400 llocs de treball permanents a la zona. Les instal·lacions ubicades al Logis Empordà s'especialitzaran en l'emmagatzematge i la gestió de productes de petit format.
Per fer-ho, segons fonts de la companyia, comptarà amb les tecnologies més avançades. El del Far, amb una superfície construïda de més de 50.000 metres quadrats, es complementarà amb l'activitat que la companyia du a terme als centres logístics del Prat i Castellbisbal i se sumarà al nou centre que obrirà a Saragossa amb el tancament del de Martorelles.
Més coses, un home mort atropellat per un turisme al punt quilomètric 3 de la carretera GI-510 a Llers, també a l'Alt Empordà. Els fets han tingut lloc a la una del migdia d'aquest dimecres per causes que els Mossos continuen investigant.
La víctima és un home de 49 anys i veí de Girona. Amb aquesta víctima ja són 7 les persones que mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons les dades provisionals.
I la Guàrdia Civil i la Gendarmeria Francesa han desarticulat un grup criminal que es dedicava al tràfic de drogues entre Espanya i França. L'operació anomenada MAPEZ, que ha comptat amb la col·laboració també de les policies locals de Lloret, Maçanet i Vidreres, s'ha saldat amb 2 investigats i 10 detinguts, 4 ells a Maçanet, a Vidreres i a Lloret mateix. Els arrestats són de nacionalitat francesa i espanyola. A més, s'han intervingut 49.000 euros en efectiu, una arma curta, 12 armes blanques i una armilla logotipada de la Gendarmeria. L'operatiu, que va començar l'any 2022, ha comptat amb diverses ordres europees d'investigació que van permetre que els dos cossos policials poguessin fer diverses tasques operatives.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
S'han acabat les festes de Nadal i és hora de fer balanç. El Nadal a l'Espai Cràter ha estat tot un èxit. Durant aquesta època s'han programat un munt d'activitats sobre vulcanologia i ciència que han tingut una gran rebuda a la ciutat.
Les previsions pel 2023 són bones i l'objectiu és créixer per superar les 50.000 visites d'aquest últim any.
Crònica de l'Aniel Puigvert.
L'Espai Cràter segueix sent un espai cultural de referència. El 30 de desembre, una veïna de la Cellera de Ter es convertia en la visitant número 50.000. En conjunt, l'any ha superat les 50.000 persones, essent el dia 31 un dels de més afluència. L'equipament és un punt d'atracció per moltes famílies de la comarca i d'arreu de Catalunya que poden combinar les visites a la sala principal amb tallers i experiències al volcà Montsocopa. Les previsions per aquest 2023 són molt optimistes, segons el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Baireda.
I també amb unes perspectives molt bones. Tenim ja tots els mesos de els que venen amb tota l'oferta doncs, educativa plena al 100%, amb visites majoritàriament doncs, d'arreu del país, d'escoles que venen. A nivell de ciutat també és un recurs molt utilitzat, som el recurs educatiu que més demana les escoles de la ciutat.
Durant aquesta època de Nadal, l'Espai Cràter ha organitzat diverses activitats amb bona rebuda per part del públic. Una de les més sol·licitades ha estat el taller anomenat Estim Nadalenc, que consistia en resoldre jocs i desafiaments sobre vulcanologia. A més, també han tingut una molt bona rebuda els tallers d'hivern com Amunt com el Magma i La Terra, el nostre imant, que continuaran en els propers mesos.
es preveuen nous tallers i noves activitats, hi ha tota una cartera pedagògica que es va renovant contínuament, s'han fet tallers específics aquest Nadal i que han funcionat molt bé. La veritat és que cada oferta que apareix s'omple molt ràpid, no? I que ens agradaria a vegades doncs, poder oferir més oferta i poder donar resposta a totes les demandes, però a vegades les limitacions tant dels professors i dels monitors com d'aleshores doncs és la que és. Però ara es torna a fer una nova proposta de cara ja a l'any que ve, a la primavera.
L'Espai Cràter enceta un nou any amb les perspectives de consolidar-se com un element en vulcanologia de referència a tot Catalunya, però també a la resta de l'Estat.
Estem estrenant el nou any i és el moment de fer propòsits de cara al 2023. Un dels més habituals és posar-se en forma. Els gimnasos de la Garrotxa tornen a experimentar un boom de nous abonats en aquest inici d'any. Després de dos anys on el mes de gener gairebé no ha existit per culpa de la pandèmia, els han mostrat sorpresos per la quantitat de gent que hi ha tornat a acudir.
Deixar de fumar, menjar saludable o fer esport. Aquests són alguns dels propòsits que es marca la gent quan comença un nou any. A diferència d'altres, aquest és el primer gener des del 2021 que ha tornat tot a la normalitat i això suposa que la gent tingui més facilitats per poder realitzar els seus propòsits. Posar-se en forma és la màxima prioritat i és que els gimnasos de la comarca, com el Top Team, han notat un augment en els abonaments durant aquests primers dies del nou any, uns propòsits que es van relativitzant a mesura que els mesos avancen. Ho explica un dels gerents del centre Top Team a la comarca, Pau Cruanyes.
Com sempre, el gener és un bon mes, la gent propòsits d'any nou, deixar de fumar, fer esport, menjar millor, i bueno, doncs sempre s'experimenta un boom que ja va a menys, està clar, sempre, però bueno, nosaltres celebrem que sigui anar al gimnàs o menjar més bé o anar a caminar, el que sigui. Crec que un propòsit d'una vida saludable doncs és molt bo per tothom en general.
Durant el principi de l'any, els gimnasos i altres centres esportius noten aquestes ganes i motivació per part de la gent per posar-se en forma. No obstant, l'elevat nivell d'ocupació no té res a veure entre el gener i el novembre. Aquest boom suposa que els esportistes que hi van regularment hagin de veure's condicionats pel temps d'espera entre exercici i exercici. Ho expliquen, per exemple, dos usuaris del Top Team, en Jordi Ribas i la Mireia Andreu.
No és un gimnàs amb grans dimensions, hi ha màquines per tot i peses per tot, però clar, haver-hi molta gent i molta aglomeració, és difícil poder treballar bé i en bones condicions. Hi ha màquines que sempre estan plenes i t'has d'esperar o has de trobar el moment per fer-les servir.
A veure, afectar, el bo és que la gent és molt bona i bueno, parles amb tothom i t'ho vas combinant, però òbviament afecta molt que hi hagi gent perquè t'has d'esperar o has de canviar l'exercici que anaves a fer o has de girar la rutina, però bueno, és el que hi ha.
I és que anar als gimnasos depèn de quina hora pot suposar no gaudir de l'activitat com una espera. Per això, des dels centres de la comarca afirmen que és millor diversificar el temps pel benefici del gimnàs, però sobretot pel de l'esportista.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
No deixem els esports. L'hoquei Olot s'estrena aquest 2023 amb ganes de mantenir-se a l'hoquei Lliga Plata. Els olotins visiten la pista del Barça Atlètic aquest diumenge a les 12 del migdia. Jordi García espera començar amb bon peu l'any nou i que les lesions respectin l'equip. Després de gairebé un mes sense competir, l'hoquei Olot arriba amb tots els efectius disponibles per aquest proper cap de setmana. Informa Roger Isern.
Ja ha començat l'any i moltes coses tornen. Una d'elles és l'hoquei patins i l'hoquei Olot a la categoria de plata. Els olotins visiten Llars Mundet aquest diumenge per enfrontar-se al filial del Barça, actual tercer classificat del grup nord. L'equip olotí ara mateix ocupa la vuitena posició de la taula amb 10 punts, a 4 dels llocs de descens a Nacional Catalana. La visita a la pista del filial culer és el penúltim partit de la primera volta per un hoquei Olot que aquestes festes ha descansat poc pel volum d'entrenaments. El tècnic de l'equip Jordi García explica que arriben preparats per la represa de la competició.
Portem ja 3 setmanetes sense competir, més o menys, i bueno, ha anat bé, jo crec que ha anat bé, més que res també per recuperar una mica els lesionats, els tocats que que teníem al final de l'any.
El rival de l'hoquei Olot és un Barça Atlètic que arriba amb una dinàmica ascendent. L'aturada nadalenca ha frenat el ritme a l'alça dels de Raül Castilló, que encadenen dos partits consecutius sense perdre i demostrant que, tot i no han disposat d'homes importants respecte a la temporada passada, han guanyat en experiència.
Sí, és un rival complicat. L'any passat ja ho era. Sí que és veritat que l'any passat potser hi havia... teníem grups, un grup amb equips amb molta més experiència, llavors, com que són nanos joves, al final potser pecaven una mica i perdien perdien punts amb resultats ajustats.
El d'aquest diumenge serà un partit que significarà el primer del 2023 per un hoquei Olot que espera no haver de patir més lesions com en l'inici de temporada. Per diumenge, García i Piera compten amb tota la plantilla.
El que juguen són els nanos, però sí que és veritat que tu et poses aquest tipus d'objectiu i aquest tipus de pressió, que el que vols és veure com l'Olot, saps, segueix com a mínim l'hoquei Plata. Per tant, el propòsit i l'objectiu és salvar-se.
El Barça Atlètic hoquei Olot es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia al pavelló de Llars Mundet. El partit es podrà seguir en directe des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Olot.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.